La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de 10 del matí del dimecres 26 d'abril de 2023. Us saluda Albert Soler, bona mossa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ens podeu escoltar per la ràdio analògica, la de tota la vida, a través de la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, en directe a la web cugat.cat i també posteriorment en format de podcast. Queda un mes per a les eleccions, per ser més precisos, un mes i dos dies. I, com vaig explicar la setmana passada, en les tertúlies que ens queden fins a arribar a l'inici de la campanya electoral, volem convertir el Gall del Monestir en tertúlies monogràfiques per parlar de temes que interessen molt a la ciutadania i que marcaran, segur, els discursos dels polítics aquesta campanya. Dimecres passat vam començar amb habitatge i avui toca parlar de mobilitat. Però abans de començar, saludem ja qui ens acompanya avui. Per un costat tenim Cristina Paraire, regidora de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Alba Gordó, regidora d'Esquerra. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Pere Soler, regidor i alcaldable del PSC. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Aldo Ciprián, regidor i alcaldable de Ciutadans. Molt bon dia.
Bon dia, Albert.
I Oriol Sánchez, regidor de la CUP. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com deia, avui parlarem de mobilitat. I el que he fet és, m'he anat a l'Observatori de la Ciutat per veure els temes que preocupen més els ciutadans de Sant Cugat en el darrer observatori, el del mes de març. La preocupació principal dels santcugatencs era la mobilitat. Sobre totes les possibles preocupacions, la mobilitat estava dalt de tot. Mobilitat i trànsit, per ser més precisos, amb un 29% dels encastats. Però també la manca d'aparcament preocupava un 11,7%. El transport públic, un 8,7%. El carril bici i les molèsties dels patinets, un 7%. I la zona de baixes emissions preocupava, aquí no sé si posar-li el només o no, però en tot cas preocupava un 2,5% dels encastats. Per tant, parlem de tot plegat. Com vam fer la setmana passada, en aquestes tertúlies, la primera ronda la farem per ordre de vots, per tant, començarà la Cristina de Junts. Sobre la mobilitat, què és el que preocupa més? Tenim aquestes dades, què pot comentar Junts d'aquest tema?
Sí, certament, bon dia a tothom. Certament la mobilitat és un dels temes que sempre surten les dades de l'Observatori com una de les preocupacions. Hem d'entendre que és la manera com els ciutadans es desplacen d'un lloc a l'altre i, per tant, ha de ser, si cada dia trobes un embús o tens alguna dificultat, doncs és normal que, com t'afecta el dia a dia, doncs sigui una de les coses que surten. La mobilitat és un tema no només que surt a la nostra ciutat, sinó que és un tema general, un tema que tothom opina, si em permeteu també, i tothom sap. En el cas de Sant Cugat, és cert que tenim un pla de mobilitat que es va aprovar el 2014. Aquest pla del 2014 avui, doncs, la ciutat ha canviat. Tenim nous barris, tenim més població i, per tant, nosaltres el que creiem des de Junts per Sant Cugat és, i tal com recomana la pròpia llei i quan es fa un pla de mobilitat, és que als 6 anys aquest pla es revisi. Val? Nosaltres el vam aprovar el 2014, la població ha canviat, els usos i la nova manera de moure'ns i també la crisi climàtica, doncs, ens obliga a fer una sèrie d'accions i, per tant, la nostra proposta primera seria, doncs, revisar aquest pla de mobilitat. S'ha de fer, hi ha els barris nous, que tampoc hi eren, que ara ja estan, doncs, plens de ciutadans. Aquest pla de mobilitat s'hauria de fer amb el consens i amb un pacte, aquesta és la nostra proposta, doncs, de ciutat, de totes les forces polítiques, on hi participin, doncs, tots els agents implicats. I el que crec que hauria de ser l'objectiu és que, evidentment, fos sostenible i aconseguís una mobilitat més fluida de tots els santcugatencs, perquè ara tenim, doncs, a part de les hores puntes que pot haver una congestió, que després es pot circular millor, aquest pla ha de contemplar, doncs, per nosaltres, sobretot aquest objectiu de sostenibilitat i fluidesa. Jo puc parlar molta estona, perquè, clar, és un tema molt, molt gran.
Si voleu, fem una primera una mica més breu i després tindrem temps de seguir parlant.
Val, perfecte. Doncs, si voleu, ho deixo aquí.
Molt bé, gràcies, Cristina. Alba?
Sí, des d'Esquerra Republicana expliquem gairebé sempre el mateix, no? Que és que és hora que Sant Cugat entri al segle XXI i que ho faci també amb la mobilitat. Creiem que és necessari, doncs, que Sant Cugat canviï el seu model de mobilitat envers aquesta mobilitat del segle XXI, que és una mobilitat, doncs, de molta més proximitat, molt més centrada en el transport públic, molt més verda, molt més accessible a absolutament tothom, i en aquest mandat hem començat a posar les bases d'aquesta transformació, no? Ho hem fet a nivell municipal amb apostes, no?, com l'Anella Verda, no?, que comentàvem ara, però que certament, doncs, han d'anar molt més enllà, amb aquesta zona de baixes emissions, que és la segona del país, però també amb apostes, doncs, de país, com és, doncs, aquesta, el fet, doncs, que ara a Sant Cugat hi havia els trens, no?, passin amb molta més freqüència, parin a totes les estacions, els trens de ferrocarrils a totes les estacions de Sant Cugat, etc. No? Per tant, estem en aquest procés per posar a la mobilitat de Sant Cugat al segle XXI. Sant Cugat és una ciutat, doncs, que en poc més o en poc menys de 100 anys ha passat de 5.000 a prop de 100.000 persones, vol dir que hem multiplicat per gairebé 20 les persones, els habitants d'aquesta ciutat, i també, doncs, l'extensió de la ciutat s'ha incrementat notablement, i és hora, doncs, de casar tot això amb la realitat, doncs, del nucli urbà, dels barris, etc. Jo crec que ho hem començat a fer amb escreix. Sí que és veritat que des d'Esquerra Republicana ens hagués agradat poder anar molt més enllà, i tenim ganes, doncs, de governar aquesta mobilitat, perquè ens sembla, doncs, que evidentment és un dels problemes principals o una de les preocupacions principals dels santcugatencs i santcugatenques, i per Esquerra Republicana és important allò que preocupa la gent. Per tant, tenim moltes ganes, doncs, de seguir governant aquesta mobilitat.
Molt bé.
Sí, jo aquesta intervenció diria que les actuacions que hem realitzat des del govern és una aposta decidida per aquest canvi de mobilitat que deia l'Alba Gordó, una mobilitat sostenible, i posaríem diferents blocs, no? El primer bloc és la mobilitat sostenible i el nostre suport que hem donat a la bicicleta i als vehicles de mobilitat personal, intentant una regulació amb la nova ordenança de bicicletes, instal·lació de l'anella verda, la connexió amb els carrils bicis. Hem fet més de 20 quilòmetres nous de carrils bicis en diferents carrers. Hem desencallat també les obres de la plaça del Xic, no?, per la carretera Rubí. Hem donat continuïtat i donarem continuïtat amb els projectes fins a Rubí en bicicleta. La proposta de la nova passera que travessarà Bullpalleres fins a Can Sant Joan, l'arribada amb aquest vehicle a el que serien els centres escolars, la instal·lació de molts aparcaments en els centres escolars, la instal·lació de nous mòduls de bicibox per la ciutat, la inauguració del bicibox hub a l'estació de Mirasol, és a dir, un seguit de qüestions. Una altra, com la prova de pilot de ciclologística que estem intentant fer a través de l'àrea metropolitana. Una altra seria la mobilitat sostenible i segura, és la instal·lació del flota de vehicles municipals, no només els vehicles de servei, sinó els vehicles de la policia, protecció civil, brigada municipal i agents de civisme, una nova senyalètica en aquest sentit que racionalitzi el que serien els camions interiors. Penseu que la instal·lació de l'anella verda, abans de fer la instal·lació de l'anella verda, van fer un estudi amb els agents de civisme, és a dir, durant 15 dies enganxats en els semàfors de tant de Rambla del Celler com de Francesc Moragas, preguntant l'origen i el destí de tots els vehicles. El 95% d'aquells vehicles no faria falta que passessin pel centre de la ciutat. Hi ha camins alternatius molt més, podríem dir ja sostenibles, perquè consumeixes menys i, a més, no només consumeixes menys carburant, sinó també menys temps. També el nostre esforç que hem fet amb tot el tema dels camins escolars, uns camins i entorns escolars segurs, amb la posada en marxa també del que és el bici sense edat, és a dir, projectes per promoure la bicicleta, o també la nova regulació a través de lo que és l'oficina de mobilitat de Promusa, amb nous espais de zona verda que regulen una mica lo que és l'aparcament, l'ordenança també contra l'assetjament al ciclista també, i evidentment una de les factures més pendents que ens ha quedat és el transport urbà, perquè estem pendents d'un conveni amb l'àrea metropolitana de Barcelona, que és qui té actualment la competència, però hem de fer aquest traspàs. I aquest traspàs de liquidació no està sent fàcil. I com que no està sent fàcil, no ens permet el recanvi d'autobusos. Ara farem una actuació en canviar alguns d'aquests autobusos fins a arribar a la nova licitació que haurà de fer l'àrea metropolitana. I, evidentment, doncs, una ordenació també de la pintura viària, que això ens ha permès regular també molts d'aquests aspectes dels trànsits i, sobretot, visualitzar. Tenim l'anella verda, que hem fet una actuació en aquest cas i que inicialment varen fer una actuació no tan agressiva, però hem vist que els vehicles no respectaven i, per tant, nosaltres hem implementat un sistema per començar a conscienciar la ciutadania de que un carril bici ha d'anar segregat el que és el vial dels vehicles normals.
Perfecte. Gràcies, Pere. Aldo, per part dels Ciutadans.
Gràcies, bon dia, gràcies, companys. Bueno, jo donaré una mica resposta en funció de les necessitats que han detectat els veïns, no? Recordem-nos que només un 2,5%, segons l'Assemblea de la Bicicleta, utilitza diàriament la bicicleta per anar al lloc de treball. Afortunats, estic jo, perquè a mi ja m'agradaria poder anar en bicicleta, i la resta, el 98% o 97%, doncs utilitzem el cotxe o anem a peu. Per això és important una cosa que no hem parlat, el tema dels aparcaments. Quan es va planificar la zona de baixes emissions, que serà el meu target final, doncs es parlava d'aparcaments dissuasoris. En l'actualitat només tenim un, que és a l'entrada de l'avinguda de Cerdanyola. Quan tu entres per la Rabassada, els veïns de les Planes o la Floresta, o quan tu entres per la per Rubí, no hi ha cap manera de deixar el cotxe i tenir una llançadora per anar al centre. Llavors, que això no s'ha complert. Transport públic, ho ha dit el Pere, és a dir, tenim ara un tema de fa 4 anys, em sembla, que s'estan negociant. Si no tenim transport públic i encara fem accedir als autobusos antics, molt antics, que contaminen moltíssim el centre de la ciutat, el que no és lògic tampoc és que s'engegui una zona de baixes emissions quan nosaltres som els primers que la incomplim. I després el tema de la bicicleta i els patinets. Hem fet moltes mocions, de fet, recordeu-vos que el 2019 la proposta de fer l'ordenança va ser nostra. Nosaltres volíem anar més enllà en el tema de la matriculació de les bicicletes. Per què? Perquè volíem que totes aquestes bicicletes i patinets de la ciutat tinguessin una assegurança. Sense aquesta assegurança, doncs, és molt difícil. Ja sé que hi ha problemes amb el tràfic, amb la llei, amb totes aquestes coses, però el que hem de preservar és la integritat dels nostres veïns, d'aquells que van o anem a peu i ens trobem al mig del tràfic continu de bicicletes. Dit això, no em sembla correcte que s'hagi posat en moviment una zona de baixes emissions que encara no està homologada per part de la Unió Europea.
No està homologada.
No està homologada, ja ho saps. Bueno, pues, ja, perfecte. I que aquestes bases que he parlat en la meva exposició no estan encara tancades. Això què significa? Significa que estem posant unes 40 multes cada dia, a raó d'un milió d'euros a l'any, que encara no s'han explicat de l'equip de govern on van a parar aquests diners, i on precisament la gent que més capacitat econòmica té, la gent més, diguem, amb més capacitat econòmica, més desfavorida, no té la capacitat de canviar aquests cotxes elèctrics que costen entre 35 i 50 mil euros els més econòmics. El que costa el que compra l'Ajuntament són de més de 50 mil euros. No hi ha hagut tampoc cap instal·lació de encarregament de xarxes elèctriques, llavors es pot recarregar, només entitats privades han fet aquest esforç, i no s'ha complert aquestes condicions prèvies que es demanaven des de la Unió Europea per les zones de emissions. El que sí que està complint, s'han comprat cotxes directament per detectar matrícules, directament amb segurament la voluntat de millorar la mobilitat, segurament, i no de multar els cotxes. I jo crec que això no va bé. De fet, bueno, és un dels problemes principals, com ha dit el José Albert, de la ciutat. Passo per l'hora.
Molt bé. Li queda el torn a l'Oriol de la CUP i després, evidentment, rèpliques i podeu contestar-vos el que considereu. Endavant, Oriol.
Molt bé, gràcies. Bon dia a tothom una altra vegada. Jo començaré per una obvietat, potser, però és imperatiu i és evident per moltes qüestions que cal descarbonitzar el centre. Vale? Això és una tendència, no només pel tema de la crisi climàtica, també és un tema de salut. 50 persones a l'any moren a Sant Cugat a causa de contaminació, vale? Segons estimacions del govern de la Generalitat, i també és una tendència a nivell europeu. Vale? Vull dir, jo crec que això està clar. No només és això, sinó que reduir el trànsit és una de les demandes veïnals més rellevants, que es copsa, per exemple, a través dels pressupostos participatius, projectes de pacificació de carrers, de canviar dos carrils per un, d'afavorir carrils bici o aparcaments de bicicleta en l'espai que abans ocupaven els cotxes, tot això és una tendència, o inclús també tota la pacificació de les escoles, no? L'última va ser el Collserola i el projecte que també va sortir ben votat de l'escola Joan Maragall, no? Aleshores, aquesta és la tendència. Aquesta és la tendència i en part s'explica perquè tenim un centre pensat per 15.000 persones a la qual s'hi aboca doncs 90.000, que és la tendència que ha tingut la ciutat en els últims decennis. I és això el que s'ha de canviar en primer terme. S'han d'establir noves centralitats als barris com a pas complementari per la mobilitat, perquè no estem parlant de mobilitat, no estem parlant de cotxes, no estem parlant de bicicletes o d'autobusos o de vianants, estem parlant d'un model de ciutat. Hi ha un model de ciutat que s'ha estat repensant i s'ha de continuar repensant i s'ha d'adaptar. La gent ha de poder fer vida més a prop d'on viu i reduir així l'impacte dels desplaçaments que no siguin obligatoris. Vale? Aleshores, en aquest sentit, jo volia assentar les bases d'això perquè em sembla bé que s'han parlat de propostes concretes, després jo també puc aprofundir, no? Temes com, també reiterant amb el tema dels veïns, no? Que per connectar la carretera de Rubí amb la rebassada no s'ha de poder passar o no s'ha de passar pel centre. Vale? Això també és una aposta de futur, això també és una aposta que en últim terme doncs, s'ha de canalitzar en una frase que potser sobtarà, però s'ha de pacificar quatre cantons. I això potser semblarà molt sobtat, però és una tendència a la qual s'ha de tendir, bueno, valgui la redundància. Mm-hmm. I és una aposta que també creiem pues, que té molts beneficis per a la ciutat. Però això ha d'anar acompanyat de tota una sèrie de coses, no? Entre elles les centralitats. Només acabar dient una mica aquest mapa general, doncs que per tot això la CUP apostem principalment per vianants, bicicletes i transport públic. I ja desenvoluparem més endavant doncs, apostes més concretes.
Perfecte. Ara tornem a fer una altra ronda, us interpel·leu com vulgueu, però sí que aprofito, volia treure un altre el tema de l'anella verda i em va bé el que acabes de dir, Oriol, perquè volia dir que em sembla, si no m'equivoco, que d'aquell pla de mobilitat del qual parlaves, del 2014, parlava de vianetjar precisament quatre cantons, o Francesc de Moragues, en tot cas. Per tant, si aquest és el pas que s'hauria de fer, parlem de l'anella verda, no?, que també hi ha hagut diferents crítiques als ciclistes, per un costat, per poca seguretat, i als conductors, perquè el carril bici feia que hi haguessin més embussos. Per tant, teníem aquí una mica els dos extrems de la crítica. Endavant,
sí,
Cristina.
Jo el que volia aportar és que ara jo crec que tots hem dit, tots volem una bona mobilitat, sostenible, etc. Nosaltres el que critiquem o no ens agrada com s'ha portat a terme tot això, perquè hi ha un pla de mobilitat, s'han anat fent accions, a l'oposició, almenys a mi, o a nosaltres, no se'ns ha anat, no s'ha tractat aquest tema com si fos un tema de ciutat, no s'ha intentat buscar un consens, s'han fet moltes coses i coses bones, vull dir, jo no vull entrar en una crítica de tu a tu, però jo sí que crec que per poder fer aquesta transformació i aquest canvi ha d'haver un consens i un treball. Hi ha d'haver un treball seriós i rigorós, i ara ja podem tenir dades de moltes coses. Llavors, fer una anella verda o un carril bici que fa la vida impossible a la majoria de persones, doncs potser no és la millor solució, val? Perquè no ha anat acompanyada d'altres mesures que farien que aquesta anella verda fluís i tothom estigués content i no hi hagués aquesta congestió. Per nosaltres la crítica o el que posem sobre la taula en positiu, i ho dic, que s'han fet accions doncs molt bones, no? Però hem trobat a faltar un consens, un acompanyament i un sentit. Un sentit. Ara tenim dades, per exemple, de la zona de baixes emissions, que tampoc són tan bones com pensàvem. Val? Per tant, nosaltres no podem dir fem una zona de baixes emissions, la tenim més gran, o hem fet això, hem fet l'altre, sentint-se contents i tranquils, i tots tenim propostes en els nostres programes que podem desenvolupar, de pacificació, de promoció de la bici, etc. Tots, si analitzem els programes segur que veurem, però nosaltres el que demanem i creiem que és fonamental és que hi hagi un consens i una diagnosi de com millorem la mobilitat a curt termini, mig termini i llarg termini, donant resposta a les noves necessitats i noves realitats. Hi ha els mateixos entrades i sortides a Sant Cugat de quan érem 50.000 habitants i hem doblat, potser cal una anàlisi reflectida en aquest pla de mobilitat. Potser es poden explorar noves entrades i sortides als túnels. El que no podem fer veure és que la gent no té cotxe i no l'utilitza. En aquests moments, comprensiblement, jo no vull criticar-ho, no tenim un transport públic competitiu, llavors estem fent la vida a la gent molt pesada.
Sí.
Vull dir que també jo crec que com a governants hem d'impulsar les polítiques, les tendències, i el que tenim clar que és beneficiós per la salut, per fer les ciutats més amables, però no hem de fer una tortura la vida als ciutadans. No tothom es pot pagar un vehicle elèctric. La ciutat no està preparada ara. Els vehicles que contaminen, però ara hi ha vehicles que no contaminen. Per tant, hi ha vehicles que poden circular, si és que es pot circular, o s'ha de donar alternatives d'entrades i sortides. Tema aparcaments, que heu dit. Vull dir, tots hem anat fent, a nosaltres en el nostre moment, coses que anaven cap a les tendències que marca la Unió Europea, temes de salut i tal. Però jo trobo faltar, el que trobem a faltar és aquest mapa, aquest plànol, aquesta diagnosi ambiciosa de com pot anar per nosaltres. Es poden replantejar entrades i sortides, circuits, carrils bici, acabar connexions, perquè escolta, si es pot anar per un carrer, per un carril bici, per l'altre es pot anar amb un vehicle no contaminant, perquè hem de fer la vida impossible a tothom, posar els ciclistes en perill, posar els cotxes nerviosos cada dia, i el tema, vull dir que crec que ara com a ciutat ens hem de sentar tots, o tots els que estiguem en el proper mandat, i fer una prioritat a aquest tema, però amb consens. Quan nosaltres estàvem al govern, o quan jo estava al govern, el tema de la mobilitat era un tema que s'exigia un consens, un seguiment, unes reunions, i ara això ha brillat per la seva ausència. Vull dir que jo no vull dir que les accions que s'hagin fet no siguin bones, sí, moltes les comparteixo, altres no, i altres no compartim la manera com s'han aplicat, perquè en aquests moments l'anella verda i la zona de baixes emissions, que sobre el paper són estupendes, són una pesadilla per moltes persones i per la mobilitat d'aquesta ciutat. Per tant, crec que hem de ser valents i fer una bona diagnosi el més pactada i consensuada possible.
Molt bé, gràcies, Cristina. Alba?
Les ciutats europees i mundials estan avançant totes en aquesta direcció, no?, de reduir, de dotar de més espais als vianants, de dotar de més espais als ciclistes i a aquestes noves formes de mobilitat, i això afavoreix també el vehicle privat, perquè hi ha menys persones que circulen amb cotxe i, per tant, aquelles persones que han de seguir circulant amb cotxe, l'Esquerra Republicana no està en contra dels cotxes, diguem, no? Aquelles persones que han de seguir-se desplaçant en cotxe ho tenen més fàcil perquè es buida, no?, la capacitat, doncs, bueno, la quantitat de cotxes en circulació, no? Això ho estem començant a veure amb aquesta ciutat. Les darreres dades ja comencen a indicar, no?, que hi ha un canvi de tendència, que redueix el número de cotxes a la ciutat, i això és, doncs, perquè cada vegada més hi ha maneres diferents de moure's, maneres molt més econòmiques que ens fan molt més feliços. Sabem que l'ús de la bicicleta i el fet d'anar a peu, doncs, reparteix d'una manera molt positiva el benestar de les persones, que aquesta és l'obsessió d'Esquerra Republicana. I a més, jo crec que Sant Cugat, i aquí, Cristina, jo sé que ens has disparat molts darts contra l'actual govern.
No
tinc ganes de disparar darts, i al contrari, posarem valor. Posarem valor tota la feina.
He fet coses molt bones.
En el seu moment, no?, de començar a pacificar Sant Cugat i de començar a pacificar, doncs, tots els centres. Aquest govern està absolutament d'acord amb això, ho ha seguit ampliant, no? No només amb carrers, doncs, com en Sant Clavé, com la pacificació també d'Avinguda Cerdanyola, però també tots els entorns escolars. I és veritat que tenim tendència a parlar molt del centre, no? Si al centre s'hi pot entrar no? Si hi ha la zona de baixes emissions funcionant o no hi ha la zona de baixes emissions, si hem de pacificar o no quatre cantons, si passen més o menys a cotxes pel centre, és una part important de tot el debat de la mobilitat, però certament Sant Cugat ha crescut de manera exponencial. Tenim grans nuclis de població als conjunt de barris més enllà del centre, i aquí també estem molt d'acord, doncs, que cal apostar per aquesta, per aquests barris, i per fomentar també, doncs, aquestes centralitats en tots aquests espais, no? Reduir, com deia també el company de la CUP, no? La quantitat de desplaçaments necessaris, i ajudar també a fer comunitat. I això també s'ha fet, doncs, amb una mesura, doncs, que potser és de les que no en fem grans campanyes, però que ha tingut un gran impacte i encara el tindrà més endavant, que és el canvi, doncs, de la zonificació escolar, que el que fa és atensar els infants a les escoles dels seus barris, generar comunitat al voltant, doncs, d'aquestes escoles i d'aquests barris, i reduir també la quantitat de desplaçaments necessaris. I senzillament, també en resposta al senyor de Ciutadans, que deia el 2,5% de la gent es desplaça en bicicleta i la resta van amb cotxe o a peu. Bueno, clar, la resta van amb cotxe o a peu, sí, clar. Clar, perquè no hi ha més opcions possibles, per tant, en cotxe i a peu, però
no,
hi ha
no
molta
hi ha
diferència.
Públic, dit. No hi ha transport públic,
sí que n'hi ha, sí que n'hi ha, el que passa que el transport públic es completa anant a peu o en cotxe, diguem-ne, que el transport públic no t'acostuma a deixar a la porta de casa, no? N'hi ha moltíssim, de fet, de transport públic, som la ciutat que té més estacions dels ferrocarrils, tenim 8 més 9 més 1, no?, estacions, incloent, doncs, també aquesta de Renfe, i per tant dir que Sant Cugat no té transport públic, no sé com dir-vos, és complicat de defensar. En tot cas, la visió que tenim des d'Esquerra Republicana és claríssima, és aquesta mobilitat que estan implementant totes les ciutats mundials, que és aquesta basada en les persones, basada en l'anar a peu, en anar en bicicleta i amb el transport públic. I això és l'aposta de futur, no només d'Esquerra, no només de Sant Cugat, sinó del món mundial.
Molt bé, gràcies.
Sí, jo davant d'això, hi ha moltes coses, és una derivada molt, molt important, i és bo que en parlem de la mobilitat. Algunes constatacions, intentaré respondre a algunes de les qüestions i després intentaré llançar a propostes que jo crec que hem de fer en el proper mandat, no? Jo crec que és qualsevol modificació o qualsevol mesura que s'implanti en l'àmbit de la mobilitat generarà un rebuig inicial per part d'aquelles persones més afectades, i això és així, no estarem mai d'acord al 100%, políticament podem estar-hi, però ciutadanament, amb aquell veí que li trenques la seva mobilitat diària o la seva mobilitat de confort, no? La zona de confort, doncs la mobilitat de confort, pues, evidentment li genera un greuge. És a dir, jo he parlat de l'anella verda, el 95% no fa falta que passin per allà. Gent que venia de la Floresta per anar a la zona del Cap o de Collfabà passaven per quatre cantons, quan tenen alternatives en aquest sentit. Val? Per tant, qualsevol modificació genera un rebuig inicial fins que ja un s'acomoda que, com que és incòmode passar per allà, busques l'alternativa i al final acaben sent alternatives millors en aquest sentit. I algunes de les contestes, per exemple, jo això de generar dubtes d'on va el cobrament de les sancions, com ha fet el vídeo Ciutadans, per repartir-se entre seus amigos, a mi em sembla d'un populi... A mi em sembla d'un
populi...
Perdó,
estic parlant jo.
Perdona, Perdona, sí. Em sembla d'un populisme inverosímil, perquè qualsevol ingrés que té l'Ajuntament va directament al pressupost general. No és les sancions de la zona de baixes emissions, se'n van a cobrir les beques menjador, ni se'n van a fer per pintar la pintura viària, no. Se'n van al pressupost general. I això, amb qualsevol taxa, les taxes sí que podrien ser més finalistes, però amb qualsevol impost i amb qualsevol sanció. És que a mi em sembla generar un dubte sobre on van les sancions de la zona de baixes emissions, em sembla d'una ceguesa brutal, i a més de generar una certa confusió. És que no ens han dit on van a parar. Doncs van a parar al pressupost general de l'Ajuntament, i així està clar. Entrades i sortides dels túnels que tu has llançat, Cristina, és que va ser el teu company, el Damià Calvet, que es va petar les dues úniques sortides que hi havien previstes dels túnels en el barri de Bellindret. Es va petar, vull dir que va fer una proposta en el ple d'esborrar-les. Per tant, a dia d'avui no existeix cap altra sortida i entrada més pel túnel, per la C-16. Bueno, en aquest cas. És interessant, és molt interessant el debat sobre qui es pot permetre la mobilitat sostenible i sobre els preus. I amb això potser estaríem d'acord. Quan Europa va decidir implantar la zona de baixes emissions amb les ciutats de més de 50.000 habitants, que s'han de fer totes a partir de l'any 24, per tant, veurem a Rubí, veurem a Cerdanyola, veurem a Terrassa, a Sabadell, que no ho han fet perquè estaven a veure, però la base reguladora, és a dir, l'ordenança reguladora, quasi totes agafaran com a base la que té plantejada l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, jo sí que aquí crec que la Unió Europea no va fer una aposta per bonificar la substitució d'aquests vehicles, i sobretot no vehicles d'alta gamma, sinó vehicles d'utilitaris. Hi ha vehicles híbrids o vehicles sostenibles per 15.000 euros. No fa falta anar-se'n a 25 o 30.000 euros en aquest sentit. Després, qüestions. Nosaltres estem totalment d'acord, i ho portem en el nostre programa electoral, que s'ha de replantejar el pla de mobilitat. Hem de elaborar un nou pla de mobilitat, perquè quan jo sóc partícip d'aquest pla de mobilitat vigent, caduc, per entendre'ns, no existia aquesta voluntat de primar la bicicleta. Sí que existia en què se li donava prioritat, però no pas la irrupció de la bicicleta ni dels vehicles de mobilitat personal. Tampoc existien els criteris dels entorns escolars pacificats. Per tant, són variables que s'han d'incorporar i s'ha de revisar aquestes dues anelles que tenia el pla de mobilitat, una interior i una exterior, de com dur-les a terme. I, evidentment, plantejar els aparcaments discrecionals. A la zona del Xic, amb un terreny municipal, ja hem plantejat un nou aparcament a Benet Cortada, que s'està fent servir com a aparcament dissuasori. Certament hi ha una línia d'autobusos que passa per la plaça del Xic, que ens porta al centre, que no és un bus llançadora, però és un bus de les línies regulars. Primer llançament. El segon llançament és que nosaltres plantejarem la prohibició de les bicicletes i vehicles de mobilitat personal en tota la zona de l'eix de vianants, des de l'estació a l'avinguda Cerdanyola, amb hores que es podrien dir lectives, des de les 8 del matí a les 9 del vespre, que no hi puguin circular, perquè és un perill, i hi ha hagut accidents i incidents en aquest sentit. Tercera qüestió. Jo crec que el que és l'anella verda, ara parlem tots de l'anella verda i l'obstrucció que hi ha al carril bici, però si fem memòria, l'anella verda, si fem memòria, el carrer Francesc Moragues només es desdoblava a partir del carrer Sant Antoni i anava fins a Lluís Companys, en dues direccions. I ja quan es va fer l'actuació de treure un carril d'en Cel Clavé per la seva incorporació a Rius i Taulet, ja quedava restringit amb un sol carril. Per tant, jo no sé què té a veure amb tot aquest sentit. I Lluís Companys eren de dos carrils, però quan hi havia un autobús obstruïa els dos carrils, perquè eren molt estrets i Seguretat plantejava que no podia ser un carrer de dos carrils. Per tant, l'únic que ha fet és posar pintura i posar pilones per segregar el carril bici, però eixamplant el propi carril de circulació dels vehicles. Per tant, no sé a què ve tot aquest debat, a no ser que es plantegi a nivell cotxisme. I, evidentment, el que plantejava la pacificació del tram de Rius i Daulet, de Francesc Moragues fins a Quatre Cantons, això s'haurà de fer. Però per poder fer això, la mobilitat és un dòmino. Per poder fer això, s'ha de replantejar diguéssim, les línies d'autobusos urbans. I amb això, la tercera proposta, que ja ho portàvem en el nostre programa electoral i que no hem pogut fer, que és la creació d'una estació central d'autobusos a la zona de Collfaba, entre l'estació Ullpelleres de Ferrocarrils de la Generalitat i l'estació de Rodalies de Collfaba-Sant Cugat. Allà hem de plantejar una estació central d'autobusos on els autobusos interurbans s'hi posicionin i on les línies regulars de busos urbans hi puguin anar i pugui ser un centre neuràlgic i, a més, ens permeti també el llançament d'un autobús directe a l'aeroport, per exemple, que pot ser una estació del Vallès pels veïns de Cerdanyola o de Rubí que vinguin a agafar l'autobús per anar cap a l'aeroport. És a dir, són uns plantejaments que ens hem de fer de la mobilitat, però quan toques una peça de la mobilitat s'han de moure altres.
Mm-hmm. Molt bé, Pere. fem Aldo i Oriol i després acabem ja amb les intervencions que vulgueu.
Gràcies, intentaré donar una mica de resposta. Primer de tot, gràcies, Pere, veig que t'ha agradat el nostre guió de campanya i t'ho has mirat.
No, no m'agrada, senzillament quan hi ha populisme doncs no, s'han de dir les coses
estic parlant jo, gràcies. Bueno, primer, zona de baixes emissions. El tema està en que, bueno, des d'Alemanya i França estan fent pinça, perquè veuen que directament són els majors productors de cotxes d'Europa i estan veient que a la llarga la no sostenibilitat del cotxe elèctric perquè no hi ha reciclatge i perquè hi ha moltes dificultats de còpia de materials. És un tema que si voleu un dia fem un debat i per això us dic que no està unificada i no està directament consensuada aquesta zona de baixes emissions que vosaltres heu posat. A mi m'agradaria un poc demanar exactament què heu fet 3 anys. Vosaltres heu governat. Ara esteu sortint unes coses directament que jo estic flipant. Volia recordar-vos que l'anella verda la vau instal·lar el 2020 quan estaven en pandèmia. Estaven tancats. Sí. No vau demanar permís. La línia permís de l'anella verda a la Rambla Riba Tallada s'ha canviat.
Som al govern, podem prendre decisions.
Estic parlant. 4 vegades com a mínim perquè us vau donar compte que després hi havia una escola que és Santa Isabel on no es podia aparcar i passar amb el cotxe. He canviat 4 vegades, de veritat, és horrorós. En el tema de la... una altra cosa que s'ha dit aquí, el tema de la gent gran. Ostres, un cotxe de 20 anys directament que fa 5.000 quilòmetres l'any no contamina el mateix que un cotxe híbrid que fa 30.000 quilòmetres. Vosaltres esteu prohibint a aquesta persona, a aquesta gent gran que està utilitzant el cotxe per anar al CAP, anar a fer 4 serveis a la setmana, que pugui agafar el seu cotxe perquè esteu posant multes al centre de la ciutat. A més, al centre també hi ha totes les entitats bancàries. Estan tots els bancs, estan tots els serveis, està al CAP d'urgències, és a dir, vosaltres esteu impossibilitant aquesta mobilitat de gent amb menys capacitat econòmica. Subratllo. Important també recordar als senyors, a la senyora de Junts, parlant de senyors, que van presentar el 2021 una moció de Ciutadans en contra de l'anella verda i també per bloquejar la zona de baixes emissions que no estava ben definida. Vull recordar que Junts llavors va votar en contra de la nostra moció perquè estava d'acord amb això que estava fent quan no s'havia fet cap estudi ni d'impacte econòmic ni d'impacte mediambiental. Contaminació de la ciutat. Bueno, per què no surten els números? No surten perquè la contaminació de la ciutat, com sabeu perfectament, no deriva del centre de la ciutat ni del moviment de cotxes perquè no hi ha gairebé als matins, excepte quan hi ha l'embús a 4 cantons, sinó de la presència de les autopistes. És a dir, el milió d'euros que s'està agafant, gràcies per la informació perquè ho han demanat 4 vegades ja als plenaris i no s'ha informat, aquesta contaminació prové de les autopistes. Estem pagant a Sant Cugat, la gent que està pagant amb cotxes que no tenen capacitat econòmica de 15.000 euros, donaré 15.000 euros perquè em compres un cotxe elèctric. Perquè paguin la contaminació que gestiona, que genera l'autopista i els túnels de Vallvidrera al nostre voltant.
Però què estàs dient? No té coherència.
Perdona, estic parlant. Després fas el teu speech, d'acord? No és que no hi ha cap problema. Llavors, això, és a dir, no baixaran gaire tampoc, no baixaran, i la contaminació és la mateixa que hi ha a Rubí, que hi ha a Cerdanyola, que hi ha a Terrassa Sabadell, precisament per la presència d'aquestes vies ràpides, que no es poden gestionar amb zones de baixes emissions exclusives i que dificulten la mobilitat a la ciutat. I això és el que vull transmetre. Gràcies.
Molt bé. Oriol?
Bueno, perdó. És evident que bueno, que estem immersos en un procés de canvi d'hàbits. I això és així. El que passa és que aquest procés s'ha de començar. I és evident que pot portar molèsties. I és evident que la responsabilitat és que aquestes siguin el mínim possible. Però també és de responsabilitat començar a iniciar canvis. Vale. Amb això què vull dir? Que jo, per exemple, sí que trobo a faltar o fixaria també com a prioritats o com a fets destacats d'ara en endavant el tema de completar, diguéssim, com la, no sé si és la paraula correcta, seria ronda o alternatives de pas des de la Rabassada fins a la carretera de Rubí. Tenim la ronda nord, no?, que va per darrere, cap a l'Auditori i Can Magí i així, però també fa falta l'altra banda, connectar amb Vall d'Oreig i connectar amb Mirasol, doncs pel golf, diguéssim. Vale? I això implica el doble sentit d'Avinguda Ribatallada. I això és una cosa que els veïns demanen, és una cosa que Mobilitat ha estudiat, és una cosa que crec que s'ha de ser valent, perquè és evident que no sortirà de franc ni portarà molèsties temporals, però és una cosa que s'ha d'apostar, perquè sense això queda coix. I és evident que aleshores hi ha gent, doncs, que pensa en el camí més ràpid és el centre. Vale? I això és la dinàmica que s'ha de canviar. Hi ha un estudi de mobilitat, se'n tornarà a fer una altra. D'estudis n'hi han, i el Departament de Mobilitat, i això t'ho puc dir jo, Aldo, que he treballat com a participació en mobilitat, perquè hi ha molts pressupostos participatius que impliquen l'àmbit de mobilitat, sempre s'ha mostrat disposat a fer estudis i a portar alternatives. Vale? I això, en aquest sentit, el Departament de Mobilitat té moltes coses estudiades que, si no s'han implementat, doncs potser són per altres causes. Llavors, això, a part de lo de l'Avinguda Ribatalla, també crec que és molt important el transport públic. Ara és evident que el transport públic aquí no acaba de funcionar, és evident que s'ha fet una anàlisi i les línies han anat canviant i s'han anat fent a pedaços i ha sigut, s'han adaptat d'una forma, doncs, no diré improvisada, però a contrapeu a l'augment de la ciutat, no?, i els nous barris, i per tant s'ha d'accelerar tot allò que implica la nova xarxa d'autobusos que està coordinada amb l'AMB, i també integrar aquesta xarxa amb la trama de transport públic dels ferrocarrils. És a dir, hem de pensar en una malla de transport públic, no hem de pensar en jo vaig amb el bus del punt A al punt B, perquè tenim una ciutat que és bastant extensa i doncs tenim títols integrats que també han de fer aquesta funció, no? I aleshores la gent, doncs, amb les freqüències de ferrocarrils i amb les millores de freqüència d'autobusos, ha de ser possible anar empalmant, doncs, diferents tipus de transport. I això és la tendència a la que s'ha d'arribar. Per tant, en aquest sentit, s'han d'acabar les rondes o els passos alternatius al centre, i s'ha de posar l'accelerador amb el tema del transport públic.
Perfecte, gràcies, Oriol. Ens queden 5 minuts justos. Fem una breu intervenció als que m'heu demanat torn de paraula, però molt, molt breu, sisplau.
Molt breument. És veritat que tenim un problema amb els autobusos i que s'han començat a posar les bases per solucionar-lo, però si una cosa fa els santcugatencs és agafar el transport públic, agafar el tren gairebé cada dia, el gruix dels santcugatencs, no? Especialment les generacions més joves i la gent treballadora agafa el tren gairebé cada dia, i per tant és una mica, sembla que visquem en un altre planeta si diem, no?, que no funciona el transport públic a Sant Cugat, que hem d'acotar molt amb el problema concret dels autobusos. I pel que es comentava de qui es pot permetre la mobilitat sostenible i qui es pot permetre els cotxes elèctrics i demés, certament venim d'una realitat en què tothom podia disposar de cotxes i d'un ideal i d'un imaginari col·lectiu en què l'objectiu era poder viure en una caseta, amb el gos, amb la família i amb un cotxe. I això era l'objectiu del segle XX. I era l'imaginari del segle XX. Però som al segle XXI i hem de crear imaginaris adequats al segle XXI. I la realitat i les generacions més joves estem veient que ja estan apostant per altres maneres i que disposar d'un cotxe no és tan necessari com ho era potser en el seu moment. I apostes com la de Som Mobilitat, que s'ha instal·lat a la ciutat com el primer sistema de car sharing que tenim a la ciutat, doncs ho demostren i estan sent un èxit.
Gràcies, Cristina.
Sí.
Molt breu, sisplau.
Val, molt breu. Jo vull insistir en que aquí anem dient cada un les accions que ens semblen, però això ha d'estar reflectit en un document. Cal revisar el pla de mobilitat i cal aprovar aquesta revisió d'un pla de mobilitat que contemplarà tot el que cada un de nosaltres hem anat a dir. Transport públic, evidentment el de ferrocarrils i amb la baixada de preu que hi ha hagut ara, es pot utilitzar amb més facilitat, però nosaltres parlem de també del bus, no?, que és el que està pendent de resoldre's. Com més competitiu, més freqüències amb caps de setmana, perquè sabeu que també tenim llocs que el cap de setmana quedes aïllat, depèn d'on vius. Vull dir que sí que cal aquest replantejament, però nosaltres insistim, amb dades, la tecnologia i la manera de funcionar avui ho permet, i que les mesures que s'implantin han d'anar acompanyades. Evidentment, s'han d'anar a canviar hàbits i fas una, però com deia el Pere, toques d'aquí, has de tenir previst què passa allà. I per nosaltres s'ha de fer un pla de mobilitat renovat que contempli tot el futur i que vagi i que no faci la vida impossible als ciutadans, que tots volem respirar un aire net, però no que sigui una pesadilla.
Molt bé. Pere i Aldo, 30 segons, si sou capaços.
Jo seré molt ràpid, només... perdona, Pere.
No, tira.
Jo seré molt ràpid i diré només dues coses. Tothom està d'acord en el tema dels canviaments, és necessari evolucionar. el que s'ha de començar és la casa pels fonaments, no per la teulada. És a dir, aquest és el gran problema que vosaltres teniu. I després una altra cosa, també una frase, no?, que m'agrada molt, que és: no deixis que un bon render amagui la veritat. Això, estic d'acord amb la Cristina, i per suposat s'han de fer moltes coses, però amb una base i uns fonaments d'interès. Aquell 15% de gent gran que vosaltres esteu obviant a les vostres mesures de mobilitat. Gràcies.
Jo només recull el UAP, perquè a més ho portem en el nostre programa electoral. Si nosaltres governem, engegarem la ponència, si es pot dir d'alguna manera, del nou pla de mobilitat, perquè si alguna cosa podem treure'n una mica de brillo, que es diu, d'aquest mandat, precisament han estat les actuacions en l'àmbit de mobilitat, que s'ha vist, inclús en el propi pla d'asfalt dels 3 milions d'euros, moltes ens han servit per tal de poder tirar endavant. Per tant, el proper govern, si el PSC està al govern, seguirà apostant per la mobilitat sostenible del nostre municipi.
Molt bé. 10 segons?
Sí, la tendència de cara als propers anys ha de ser potenciar la bicicleta, potenciar uns entorns escolars segurs i fer que les noves generacions ja creixin, i les famílies, amb la bicicleta com a mitjà imprescindible.
Perfecte. Fins aquí la tertúlia del Gall al Monestir. Moltes gràcies a tots cinc, i als oients, ja ho saben, cada dimecres a 9:15 per la ràdio, a la 91.5 de la FM. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Molt bon dia. Gràcies.